A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Doncs benvinguts a la tertúlia avui dimarts. I avui tinc sort perquè puc tenir doncs, tertulians i mixitat. Com si es pot ser, doncs, tenir un equilibri. Sent galant, com sempre, doncs, començo per la convidada femenina. Sandra Cano, benvinguda.
Gràcies per convidar-nos.
Bueno, un plaer tenir-vos aquí. I per la part, diguem, masculina, Albert Casal, benvingut.
Gràcies per convidar-me, també.
Sí, bueno, ja sé que procuro si puc tenir mixitat, però bueno, no sempre és fàcil. O sigui, sort que encara per programes de ràdio no ens demanen tenir una mixitat com a nivell de política, no? Perquè si no, complicat seria a vegades.
Els tertulians que sempre hem estat molt a gust, eh?
Bueno,
sí, hem tingut bones converses, ens has deixat treballar tranquils i expressar-nos com volíem, i bueno, estem agraïts perquè per això tornem, perquè estem molt confortables amb tu.
Aquesta és la història, per això tornem, perquè et tractes molt bé.
No, podríem dir que és la història interminable, quasi?
Bueno, sí.
Bueno, que continuï, no?
Que continuï.
Partido, com diu el Simeone.
Per exemple. Aviam, una cosa que vosaltres, com pares que sou, no diria que us impacta la notícia, però sí que doncs, hi esteu atents. El professorat diu que fem tard en l'ús de les pantalles i doncs, la conscienciació i educació dels joves tant a les aules com per fora. Dius, aquí crec que és un tema que cada 2 o 3 mesos retorna i és una miqueta de picar pedra.
Home, clar, no és que fem tard, és que no s'han fet bé els deures, no? I jo penso, i nosaltres com a associació creiem que, i fa temps que ho diem, que s'ha de mirar de començar a legislar tot aquest tema, no? Perquè el tema dels joves han d'aprendre a fer servir les noves tecnologies, i això vol dir que les pantalles han de ser formar part de la seva vida, però s'ha de legislar d'alguna manera perquè als pares les prohibicions als fills no les accepten i, bueno, i el mòbil pues, està tot arreu i ja no és un ordinador. Una pantalla és un mòbil i està tot arreu.
Això és cert que, Albert, l'educació comença a casa, com diguem, però
sí,
no sempre és fàcil.
Jo tinc fills de 20 llargs i tinc fills de 14, 15. Clar, el canvi és molt diferent. Els grans han sabut fer servir l'eina amb una proporció, diguem-ne, correcta, però amb els petits és obsessiu. Amb els petits, amb el més petit, per exemple, és un tema que ja avui comença a ser preocupant, perquè tot el món gira al voltant d'aquests aparells, i aleshores doncs, és cert que és una porta a tot. Ja no cal dir quins altres temes doncs, obsessius ha sortit a la premsa on hi ha major consum dels adolescents, no? Per exemple, amb el tema sexual, no? O sigui que la gent, els joves pensen que el tema sexual és la pornografia, però no és així, vull dir, i això tot, les hores de compartides amb amics tancats a casa en lloc de sortir al carrer. Jo crec que aquestes eines s'han implantat a dintre de la nostra societat massa ràpid, i potser els pares tampoc hem sigut prou atents per pensar que podien convertir-se en una eina danyina, i jo estic d'acord amb tu que s'ha d'intentar trobar, no sé com s'ha de fer, s'ha de rumiar-hi bé, però hem de conscienciar-nos, inclús els adults, que no és necessari tanta pantalla.
A més, potser, Sandra, també hi ha una altra diguem, problemàtica, que no forçadament tots els pares tenen una capacitat digital que han adquirit els fills una miqueta per ser més espavilats i més vius, també.
Sí, no, clar, però si jo sóc la primera. Si jo no em considero una persona que no sàpigui defensar-me davant de totes les noves tecnologies, però em dono compte, pues, fent la comparativa amb nebots meus, la meva filla o gent de l'entorn, que són molt més joves que jo, que tenen una habilitat i que tenen, a vegades els hi fas amb ells la consulta, escolta, com ho puc buscar això, no? I clar, estan molt, molt, molt preparats, tenen unes ments molt, molt disperses amb tot el tema de les noves tecnologies. I a més, a mi no només em voldria centrar en el tema de les pantalles, hi ha molt més, vull dir, hi ha les grans addiccions que tenen els xavals a les plataformes on veuen sèries, no? I sèries amb continguts que no són escaients, no? Hi ha, per exemple, una sèrie que està super de moda, que és la d'Elite, i hi ha escenes de sexe explícit, escenes on les drogues són els protagonistes, i moltíssimes sèries on, pues, bueno, que no, que que fan l'advertència, que són sèries que són agressives o que són on surten moltes drogues, però que no estan capades per a segons quin públic, no? I es passen, hi ha xavals que es passen tot el cap de setmana tancats a casa mirant una sèrie, i això també és greu. Nosaltres com a associació considerem que és greu, no? El socialitzar s'ha perdut, i la manera que ells entenen de socialitzar és, doncs, bueno, l'ordinador, el mòbil, les xarxes, i a vegades també el risc que això comporta, no? De que es pensen que estan parlant amb una persona i aquella persona no és un xaval de la seva edat, no és una noia que té la seva edat, potser és una persona que té moltíssims més anys que ells, que s'amaga sota el paraigües d'una fotografia que no és la seva, i que finalment, quan porten moltes hores parlant, pues entren amb el rol de la confiança i s'envien fotos i s'envien converses que no toquen, i estem en un moment que l'era digital ens està devorant.
Amb una eina greujant, perdona que talli, amb una eina greujant de l'intel·ligència artificial, que a més s'ha afegit.
Bueno, això serà tremendo, clar. Això ho revolucionarà tot. Ja estic llegint ara, com que hi ha el congrés a Barcelona.
Sí, del World Mobile.
Clar, això és una eina que ha arribat per transformar-ho tot, inclús l'escola. O sigui, ja no tindrà sentit tenir capacitat memorística, perquè qualsevol dubte que tinguis saps on buscar-lo a l'instant. S'haurà de fomentar més la capacitat de raonament, la capacitat de relacional, però la intel·ligència artificial ens farà un vuelco que, bueno, jo no sóc capaç encara de veure quina magnitud tindrà això. O sigui, és una palanca tremenda, això.
És que el xat GPT, que és una eina d'intel·ligència artificial, és un problema, perquè a més, la Clàudia, que va vindre l'altre dia, va explicar una cosa que tu pots demanar posant 27 paraules, 27,4. Fes-me un treball relacionat amb el treball de final de curs que no estigui copiat d'altres treballs. Jo vaig fer aquest exercici i em va fer un treball i li vaig posar amb 3.900 caràcters sense copiar altres, i va sortir el treball. I
el meu fill ho va fer.
Vaig quedar al·lucinada.
I va posar que ho hagi escrit un nen de 14 anys, perquè
és molt heavy,
no posa el topall, i llavors el profe diu, escolta, això és massa virtuós per haver-ho fet tu, saps? I diu, papa, vaig treure un 10.
És que imagina't.
Va colar. Llavors, això és una eina que la tenim i que és una eina que no en podrem prescindir, o sigui...
S'hauria de poder prescindir, no, és que és molt heavy.
És una eina que s'haurà de saber canalitzar per treure'n el bon profit.
Però com? No, és que no sé, això fomenta la gandulitis, no? I el no treballar, perquè al final jo considero que un treball, quan un professor demana un treball, no? De desenvolupar un treball, jo penso que no és tant la finalitat d'aprovar, que també és important de treure un 5, però sinó de desenvolupar coneixements, de cercar abans, informació...
Jo crec que s'haurà de canviar el sistema de transmetre coneixements, el paper de l'escola haurà de ser un altre. Les eines són massa potents, o sigui, no, superen hasta els professors. Vull dir, a veure, quantes vegades tu has tingut un dubte d'algo i has anat al Google?
Sí, sí.
O que aquella pel·lícula, quin actor hi havia? O quin any es va fer? Quants Oscars va tenir aquella pel·lícula, no? I ja no busques, te'n vas al Google i el Google et dona un cop de mà brutal. Amb el que pots tenir una conversa amb algú per xat, per exemple, i donar-te un cop de mà amb el Google, però amb la feina, amb qualsevol cosa. Vull dir, és que ja ha arribat per instal·lar-se. És nosaltres que ens hem d'adaptar a aquest nou món. El que no veig és els límits, i els perills són evidents, està clar. Però la societat en si i el paper de l'escola és fonamental ara. El paper de l'escola que està tantes hores amb els nens serà molt important. Els pares ja estem molt poques hores amb els nens.
Pues hauríem de dedicar més hores, no? Mira, avui una mare m'escrivia, em deia, no, és que la meva filla, això, l'han canviat de grup i no està contenta, i clar, i a més, l'he sentat malament, i l'altre dia es va aixecar a les 3 de la tarda i va dir, primer, penso que com a pares hem de marcar límits i hem de fer una pedagogia, però si l'han canviat de grup, deu haver una motivació, i a vegades és bo dir que si se t'ha aixecat a les 3 de la tarda, poder hauries de mirar a quina hora se'n va anar a dormir i què està fent, que és molt probable que estigués en una pantalla. No tota la responsabilitat ha de recaure sempre en l'escola, també els pares. I és veritat que estem en un moment complicat, que hi ha moltes famílies que tenen dos feines, que estan cansats, que la conciliació familiar és molt complicada, però hem de saber demanar ajuda si no ens en sabem en sortir.
Però també pensa que aquestes eines, ho he dit abans l'Enric, ens superen a nosaltres. Molts hem arribat en aquest món, allò, estirant-nos el braç, per agafar l'últim vagó del tren, perquè ells van lleugers, no lo siguiente, vull dir... Jo què sé, jo vinc a casa, no fico la fibra, no? Pues se m'anà al veí i li va demanar, com que el wifi doncs traspassa les parets, pues ara...
Nosaltres a moltes famílies, a la recomanació que els hi donem, perquè a vegades això genera conflicte, no és tant tallar la wifi, és bueno, pues, que no tingui carregador de mòbil, que tinguin una cistella a la porta
Però són espavilats, tenen.
Però que tinguin una cistella a la porta de l'habitació, que hagin de deixar allà el mòbil, vull dir... És que, clar, és complicat, però tens raó amb una cosa. Els que arribem tard, amb els nens que ja arribem tard, poder no es pot fer tant com amb els que encara estan a l'ou i encara podem, saps? Vull dir, que penso que s'ha de... Per això jo sempre dic que s'hauria de mirar de legislar tot això i reconduir-ho d'alguna manera i diem l'escola, però és que l'altre dia, això és cert, vull dir, vas a un restaurant i veus una família que tots, estan sentats tots. I el nen és petit i està sentat a la trona i li donen aquell mòbil que dius, mare de Déu, tio, és que els crios s'han d'avorrir, han de plorar, i han de portar-se malament, i han de saber interactuar entre ells.
I taules que hi ha quatre comensals i cadascú està amb el seu portàtil,
si
amb el seu
no
mòbil.
Ser.
I el millor sempre estan xerrant entre ells.
Bueno, que és molt heavy, sí.
És el dubte que jo sempre he tingut.
És el colmo de la paranoia aquesta, no?
Tampoc no em sorprendria, però bé, del que diem és una cosa que em va sobtar fa uns dies, que estan en un lloc hi havia un nen amb un full de paper, uns llapisos i que dibuixava en un restaurant i em vaig quedar així i dir, ostres, està quasi fora de context, no?
Sí, sembla que el raro és aquest nen. Pues no, això és el que es tindria que començar a fomentar. Sí que és veritat que nosaltres des de l'associació ara comencem una campanya molt agressiva de bars i de més, amb uns posagots que la volem liar i els volem empapelar a tots els bars que puguem. Sé que hi ha altres institucions que també volen començar a fer campanyes, però no tot va ser per aquí, sinó que també les famílies agafen fins la responsabilitat de pues mira, no pots anar no podem estar al bar berenant amb un mòbil, i els pares som el reflex dels fills, no?
De lo que dieu, hi ha una cosa que faré un paral·lel, tant de primera infància, per dir-ho així, com adolescents. Aquesta tecnologia els hi resta creativitat també, d'una certa part.
Bueno,
la tenen potser més desenvolupada d'un cantó, però menys d'un altre.
No, jo amb això estic totalment d'acord amb tu. Hi ha una cosa que es diu TikTok, que un fa i els altres fan. Però és que tens xavals que ja fan servir frases d'altres persones que per ells són referents en xarxes. La creativitat s'ha perdut i és així. Vull dir, al final, l'avorrir-te, ho penso jo, l'avorrir-te fa que tu tornis creatiu. I veure, imitar una conducta o imitar algo d'un altre... No, per mi no és creatiu, ni ingeniós, ni res, no?
Bueno, hi hauria molts matisos, jo, que es generen noves oportunitats. És una eina nova, es generen noves oportunitats. I de la mateixa manera que pot ser perjudicial, doncs hi ha tots els creadors de continguts, tot això, tenen un públic. El sorprenent és que tinguin tant públic i que sigui tan remunerat, no? Aquest és el problema, no? I que els nostres fills vegin com a imatge... aspirar a ser... Tu abans, Enric, em deies que volies ser picapedrer quan eres petit.
Correcte.
Pues quan volies ser?
Picapedrer.
Ah,
sí, ho parlàvem abans.
Jo modista.
Doncs, en canvi, quants nens volen ser youtubers i quants volen tenir followers a mils i quants s'il·lusionen perquè els han ficat un like amb una foto que han penjat a Instagram. Vull dir, vivim en un món on les pantalles o els miralls de reflexe tenen molt poc valor, no? Vull dir que això és també preocupant per la societat del futur, no? Perquè els valors que creem en aquesta societat futura es basen en què?
I arran del que dius, també, ara fent un paral·lel amb el que comentàvem de picapedrer, hi ha també tota una part d'artesania i de saber fer, com diuen els francesos, de saber fer, que es perdran, perquè potser alguns ebenistes, aquests joves ja, per el que han vist en TikTok, ja no els hi encanta doncs, ser fuster, ser ebenista, ser picapedrer, ser manyà, ser ferrer... Clar, dius, ja, tot un volum que et dius, ostres, què farem?
Bueno, és cert que hi ha hagut canvis que han portat pèrdues en el progrés de la nostra societat, no? Aquí una altra vegada més l'escola jo crec que té molt a fer-hi, i l'escola enllaçada amb el govern i amb la visió estratègica de futur que es vulgui tenir, no? Vull dir que la pèrdua dels oficis és tremendo. Però a l'Índia, quan es van ficar les fàbriques de... Crec que és, em sembla, un llibre del Larry Collins, que fiquen la fàbrica de plàstic i fan els plats de plàstic, i tota la indústria dels alfareros que feien, dels que treballaven al fang, se'n van orris i s'arruïnen tots perquè ja ningú compra plats de fang i... És tremendo, saps què vull dir? El progrés porta...
Jo aquí tinc molt a dir, perquè aquí sí que em poso però el barret associatiu. El dilluns vam tenir una reunió amb el ministre i el secretari d'Estat i la directora d'Educació, perquè nosaltres com a associació creiem que Andorra no té una bona escola d'oficis. O sigui, no tenim nois, no tots els xavals poden fer una carrera, no tots els xavals
ni cal.
Arriben, saps? I li estem donant molta importància a la titulitis, no? El tindre un títol, no? Però una escola d'oficis on hi hagi mecànica, on hi hagi fusteria, on hi hagi mecànics de rellotgeria, perquè hi ha xavals que són molt autodidactes i que al final serien bons en tot això. I tot i que ens hem reunit amb ells, no arribem a treure l'aigua clara, no? Vull dir, no s'acaba de definir, ells entenen que és massa feina, però...
El problema també és la massa crítica per iniciar un projecte. Ara, per exemple, aquesta setmana passada, durant aquesta setmana, s'ha dit que tanca una escola de...
Sí, Batel.
És una universitat privada, però al final...
Sí, però tanque, perquè tampoc no hi havia prou gent que la pogués generar que pogués estar oberta, saps? Això també... Andorra no deixa de ser un país molt petit, el que passa que és un país que les coses ens han anat molt bé i ens pensem que tenim la massa crítica per tenir qualsevol activitat.
Sí, però després ens queixem que hem de portar talent de fora perquè el talent d'aquí no el tenim, però és que si no donem l'oportunitat als nostres joves a poder-se formar d'una manera... bona, i jo és que soc molt partidari a les escoles d'ofici on esmorzo jo a l'home té el seu obrador, ell és pastisser i ell em diu, jo necessito personal, jo m'he de jubilar, però clar, ell forma algú i haver-li de pagar per fer-li aquesta formació, doncs clar, no li compensa, i a vegades es podrien arribar...
Caldria potser també trobar un equilibri entre la formació professional que exigeix passar per l'empresa i el cost que això li representa al formador, perquè al final és cert, els que hem tingut...
Mecànica, tenim molts xavals que estan baixant a la seu a estudiar mecànica. Electricistes, aquí ja hi ha un lloc que es fa.
Sí, es fa.
Sí, però bueno, que no podem permetre, les famílies no es poden permetre que els seus fills tinguin que anar a la seu amb els riscos que això conlleva i l'economia, el desgast que... Andorra, ens hem de preparar amb això i després no ens podem queixar de que portem mà d'obra de fora quan aquí no la tenim, si aquí no estem fent el necessari perquè els nostres joves puguin tindre diferents drets a l'educació.
O, per exemple, també fomentar que dintre d'un equis temps, si s'agafa aquesta via, Andorra sigui un pol formatiu d'oficis que no forçadament tenen aquesta indústria o artesania al voltant de competència. O sigui, jo m'estic recordant d'un article de Suïssa, que bueno, la tradició religiosa de Suïssa és, diguem, de molts anys, per no dir segles, però clar, els hi costa fins i tot amb ells trobar nois que es vulguin formar-se de rellotgers.
Clar, no?
Clar, dius, bueno, rellotgeria potser ser molt ambiciós per Andorra, però potser hi ha altres oficis que dius, mira,
nosaltres no ho podem fer. Aquí a Andorra tenim grans marques de rellotges...
Quants rellotgers hi ha aquí a Andorra actius avui dia?
És que això els porten de fora, vull dir, i el mecànic de rellotgeria és una persona molt buscada i el que repare, i aquí a Andorra, tenim grans rellotgeries i grans botigues de rellotges que tenim moltíssima entrada de gent que venen a comprar-los aquí. Clar,
bueno, potser Andorra no dona per tenir de tot, però sí que això seria una decisió estratègica per apostar, per tenir, com diu l'Enric, a la millor unes branques...
I per donar una sortida als xavals. No tots, jo insisteixo, no tots els xavals volen estudiar o tenen la capacitat o ells pensen que tenen la capacitat per clavar colzes, però són xavals molt desperts, molt vius, que jo en tinc un que diu, és que jo el mecànic m'encantaria, però jo no puc anar a la seu perquè no m'ho poden pagar. Hi ha un altre que m'ho diu, Sandra, és que a mi tot el tema de la fusteria m'encanta, però clar... si no els podem o fer convenis amb les empreses, jo penso que Andorra és un país petit i quan diem que no tenim capacitat, si tenim la voluntat hi podríem arribar, perquè per proximitat tots ens acabem coneixent.
De lo que dieu, no penseu que l'evolució societal ha fet que alguns oficis, doncs, manuals, d'artesania o de coneixement, s'han, diguem, infravalorat, perquè, per exemple, fa 50 anys enrere, quan tu anaves d'aprenent doncs, el manyà del barri, de l'ampista del barri, de l'electricista, no, és que el meu fill és l'aprenent del mestre que té el coneixement i recuperarà aquest coneixement. Però aquesta evolució social ha fet potser perdre aquesta imatge o potser aquesta reivindicació.
Bueno, depèn, vull dir, els oficis estan molt ben pagats avui en dia.
Sí, però has de tindre has de saber-los fer i abans...
No, però dic que
abans
és un atractiu.
Podies importar, jo pels meus germans, ells van començar el tema de la construcció perquè el meu pare tenia una constructora i se'ls importava treballar, però ara està tot tan reglamentat que, clar, tu no pots tindre a l'obra algú sense seguretat social. A l'empresa això, tindre un aprenent els li genera un cost. Però això dic que és difícil, per exemple, el de posar pedra. És una professió, és una professió que guanyen moltíssim.
Avui estan buscats, però bueno...
Però s'està perdent, i és precisament per això, no? Perquè al final tindré un aprenent, tu a l'empresa, que tu no saps si aquesta persona després s'acabarà quedant o si li acabarà agradant i t'has de rascar la butxaca en fer-li una seguretat social, donar-li un mínim de cobertura. Clar, és que hem evolucionat molt bé perquè hem volgut fer-ho de manera que aquesta gent tinguin uns drets mínims coberts, i és normal... Però, clar, l'empresa, tal com està tot ara, no ho pot assumir.
Bueno, és una decisió estratègica.
Un projecte de desenvolupar.
Claro.
Sí, però qui el desenvolupa?
Bueno, segurament a nivell de... El senyor Bardina potser ens escolta, secretari
bueno,
d'Educació.
Nosaltres hem anat a parlar amb ell i la bona voluntat hi és, però, clar...
Bueno. Una empenteta més, aviam si aquí davant del micro hem donat aquesta empenta més i fem brutal idea.
Picapedres estan buscats, fusters estan buscats, forners estan buscats, vull dir, mecànics, vull dir, les empreses estan buscant, però no poden assumir l'empresa.
Falta obres de tot tipus.
Sí, sí,
sobretot en un moment ara d'aquest creixement tan increïble del,
la construcció
tot, absorbeix tot. I el cost de l'habitatge, que aquest és l'altre contraposta. Si tu vas a buscar talent a fora... El cost de l'habitatge et fa que el cost laboral sigui molt alt, perquè els has de compensar. Aquí hi ha un equilibri a trobar. Però aquí també té molta participació l'empresa privada o la iniciativa privada. I abans, amb micro tancat, ho estàvem comentant, el debat de la vivenda des del punt de vista social jo crec que està bé, però només centrar-nos en el debat de la vivenda des del punt de vista social és un error. La inversió necessària en vivenda exigeix un retorn també de rentabilitat. Aquí ens hauríem de discutir quina és la rentabilitat que hauria de tenir, però si perdem de vista aquest sentit econòmic, la prestació social acabaràs pagant via impostos. O sigui, la política que s'ha fet ara des de DEA de comprar aquests edificis, ara els reformaran, vull saber quin cost tindrà al final i si potser una opció alternativa mixta de col·laboració privat que potser té el terreny i té els diners i públic que pot donar un complement d'ajuda per a fer que l'usuari de l'habitatge tingui un cost raonable, n'hauríem de parlar. Tampoc és culpa del treballador ni és culpa de l'inversor que avui el preu metro quadrat de construcció s'hagi disparat als núvols. Dubto que puguem fer-ho baixar. Jo ahir parlava amb el meu electricista, per exemple, i em deia, és increïble, perquè no puc fer pressupostos a més de 60 dies perquè els preus se m'apugen constantment. Per tant, què vol dir això? Estem en un escenari on els preus no baixaran. Per tant, el cost de l'obra serà molt alt. I si el cost de l'obra és alt, a part dels afegits de les sessions comunals que ho acaben d'encarir, algunes polítiques que ha fet govern que han encarit el cost de l'obra de forma excessiva, et pots trobar que no sigui rentable invertir en vivenda, amb un preu o amb un topall, amb un escenari de topall, com avui, per exemple, llegíem a la premsa. No hi haurà, ho haurà de fer govern, això, amb el que també ho haurem de fer nosaltres amb els nostres impostos, perquè els diners no són infinits ni màgics.
I no tenim la planxa de fabricar bitllets tampoc.
Bueno, llavors vens a la inflació, vas a la inflació.
Bé, anem a publicitat i tornem a trobar la Sandra Cano i l'Albert Casal aquí amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Bones notícies. A Carrefour Epicent tenim nous preus imbatibles a totes les seccions. Com el tomàquet cor de bou a només 3,99 € al quilo. Mortadela siciliana o amb olives Campofrió a només 4,99 € al quilo. I les galetes Oceànics Cuétara de 480 grams per només 4,29 €. I aprofita ara les rebaixes amb moda nen i nena amb el 50% de descompte. Vine avui i comença a estalviar amb Carrefour Epicent. Obert tots els dies de 9 a 21.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724-118. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724-118.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Sandra Cano i l'Albert Casal. Fèiem tertúlia nosaltres, com sempre, a micro tancat. Bé, parlant de... Seguint el tema, i farem una pinzellada ràpida, ahir, Sandra, vosaltres teniu una reunió amb l'Agència de Protecció de Dades per una miqueta tenir no diria un còdic de bona conducta, però sapiguer a nivell dels documents que es demanen als llogaters per poder doncs, accedir a un pis, de que no sigui un volum de documentació com si tinguessis doncs, de presentar un edifici a govern, per dir-ho així.
Home, no és així, és que no... És que,
aviam, bueno, és que
no.
Hi ha gent que ho ha fet molt bé i hi ha gent que ha tingut males praxis, potser, també.
Bueno, jo no crec que males praxis. Al final, nosaltres, la nostra feina és intermediadors. I tant el propietari com el client són, els dos són clients nostres. Vull dir, tant el llogater com el propietari són clients nostres. Ahir la trobada bàsicament va ser una trobada per arribar a una entesa i trobar un equilibri, no? De quines garanties pot demanar el propietari per saber que la persona que arriba a casa seva pues, pot fer front als pagaments i quines garanties perquè no sigui pues, això, evitar pues, coses abusives, no? Però va ser això, una trobada, pues, lo que repeteixo, no? Per trobar un equilibri, però també, vull dir, a mi, ara em poso el meu barret professional, no? Jo reconec que quan nosaltres, amb el greu problema que hi ha de l'habitatge de lloguer, quan tenim la sort de tindre algun pis que tenim per llogar-lo, el posem en publicitat, intentem ara ja no posar-lo, perquè i poder te'n vas a les 5 de la tarda que el poses i després a les 8 quan plegues marxes i obres l'ordinador a les 9 del dematí i bueno, els correus electrònics que reps és que tu ja no has demanat res, que ja t'ho han passat tot. T'han passat els punts de la casa, el contracte de treball... vull dir, clar, és tanta la desesperació que els propis llogaters, a vegades, sense veure el pis, pues ja ells envien molta documentació per ser els primers, i a més, a part d'això, el drama que t'expliquen, no? I la reunió d'ahir era bàsicament per això, no? Perquè s'ha de fer aquest manual i bueno, pues, nosaltres pues, demanar una mica i entre les dues parts arribar a una entesa per trobar l'equilibri, només per això, eh?
Bueno, és una bona cosa.
Sí.
Albert, tu també dius, com ho veus, que hi hagi doncs, una línia de conducta per dir així, doncs mira, per de cara a un llogater, un propietari... Arribar a dir fins no anar a l'empremta digital o a genètica.
No, jo estic d'acord amb la Sandra, vull dir que és legítim que el qui ha de llogar un bé a una tercera persona que no la coneix li demani uns mínims que li garanteixin que d'entrada és capaç de pagar la renta que se li exigeix. Uh-huh. Clar, jo estic d'acord amb ella, o sigui, segons quines coses no li demanaràs, però on és el límit? Si aquest senyor té, jo què sé, té una malaltia terminal... ho he de saber jo com a llogater que igual se'm morirà a casa meva, per exemple, poso un extrem.
Ostres.
No, Sandra, sí. O aquest senyor per exemple ha estat a la presó a França i acaba de sortir de la presó de França per un crim horrorós, ho he de saber jo això, he de saber qui fico, no per mi sinó pels meus veïns, que la millor no sé fins on és el límit. Si ens moguem al tema econòmic, doncs fins aquí n'hi ha prou, vull dir, sàpiga on treballa, els punts de la casa, si aquest senyor canvia cada setmana o cada tres mesos de feina, doncs no et donarà la mateixa confiança que una persona que porta molts anys i que té un càrrec, per exemple, dintre de l'empresa, ja sigui el jefe d'una brigada de treballadors, el que parlàvem abans. Jo crec que el propietari, per això abans de micro que tancat també ho parlàvem, si realment som capaços d'entendre que hi ha un interès econòmic en el propietari que lloga un pis i que aquest dret també se li ha de respectar, ens entendríem de seguida. Hi ha uns límits que potser no cal demanar, però a veure, a França, per exemple, hi ha un seguro per impagament. Jo vaig reunir-me una vegada amb la Conxita Marsol i vaig dir que cal un jutjat específic dedicat exclusivament al tema immobiliari, perquè sigui àgil. Tu no pots tenir 4 mesos un pis tancat perquè, com ens va passar a casa nostra, que es va morir una senyora amb un accident al pis, 6 mesos crec que vam estar per recuperar la propietat. No pots estar 8 mesos per recuperar la propietat d'un magatzem que ha fet fallida. Tu també ets un perjudicat. L'administració judicial hauria de ser àgil en aquest sentit, amb tot. Vull dir, i per tant la seguretat que et dona tenir un jutjat específic que fa via ràpida de les qüestions, doncs també faria abaratir el cost dels lloguers. Però si tu t'has de fer el teu propi seguro amb les rendes que cobres dels altres llogaters, doncs encareixes. Però si tu saps que hi ha un jutjat diligent que dintre de lo normal que és acceptable, doncs liquida el teu tema ràpidament, pues ja està. I després hi ha d'haver els serveis socials que en cas de que passi que hi hagi una persona que passi d'una posició confortable, una senyora que té fills i que s'acaba de separar i no té les rendes i s'ha quedat al càrrec amb els fills, pues això, la política social no l'ha de fer el propietari de l'edifici, l'ha de fer l'administració. I amb això ja hi ha els nostres impostos, que ja ho acceptem, que una part es destinin a ajudar aquestes persones que han tingut un problema. Una malaltia greu, un accident pot passar, bueno, doncs aleshores hi ha d'haver-hi un mecanisme que sigui àgil i que dintre d'un pla raonable, doncs l'administració, que al final és la que ens ha d'ajudar a tots, solucioni el problema.
Això potser dintre d'aquest pla de xoc que deia la justícia de posar i d'implementar per tenir més digitalització i tal, potser és una eina que es tindria que mirar d'afegir, Sandra, potser no?
Bueno, el discurs que ha dit ell és el discurs que tenen tots els propietaris i tenen tota la raó. Ells es senten molt desprotegits a nivell judicial i que veuen que la responsabilitat que han d'assumir moltes vegades no és la mateixa quan hi ha un problema i hi ha d'haver un... Sí, és veritat que ara hi ha el tema del desnonament exprés, però bueno, és tot molt lent, vull dir, i després tot el que això comporta, no? Que a vegades diuen, és que els propietaris té un bloc de pisos i té 20 pisos i els té llogats a tant i treu tant. No, perquè un que no li pague, un altre que quan marxa li deixa el pis destrossat, vull dir, a nivell jurídic es senten molt desprotegits i el que diu ell té raó, no? Pues si estiguessin una mica més protegits, poder això incentivaria molt més a que segurament en alguns casos el preu baixés, no?
Sandra, jo t'ho he dit abans, si la concepció, i això també és un missatge que adreço a les associacions de defensa dels llogaters, si deixem de parlar del tema social, que és necessari, el dret a la vivenda és un dret irrenunciable, però som conscients que hem de parlar també de rentabilitats a les inversions, pues ja ho tindrem. O sigui, ningú acceptaria de fer una autopista d'aquí a on fos que no hi passés cap cotxe, perquè l'Estat seria una cosa ruïnosa. O un tren que no hi vagi ningú, o un aeroport que es construeixi i després no hi vagi ningú. Pues de la mateixa manera que una inversió en infraestructures, tothom entén que ha d'haver-hi un retorn i pot haver-hi una part que sigui subvencionada, amb la vivenda social podria passar el mateix. Perquè fixa't una cosa, el preu de la construcció, el cost, ja no parlo del terreny, perquè això si tu ets un propietari i vols invertir uns estalvis o vols invertir uns diners a préstec en construir vivenda de lloguer, el cost del totxo s'ha multiplicat per 2 en els últims 6 o 7 anys. És increïble. Clar, llavors què vol dir això? Que si tu vols fer un topall de preus de lloguer, aquí hi ha un problema, perquè llavors no surt a compte, llavors no fas. I com que surt molt més a compte, vendre una parcel·la per pisos a venda, doncs ja és ràpidament liquidat el tema, i aquella inversió que hauria pogut anar destinada a pisos de lloguer que són necessaris al país, però jo crec que això també es podria compensar. Si la rentabilitat avui, per culpa dels costos de construcció, s'ha anat per terra, l'administració podria trobar una manera d'ajudar aquests propietaris que volen invertir encara en vivenda de lloguer perquè el llogater no pagués una xifra astronòmica, sinó que pagués una xifra raonable.
Sí, jo crec que
molt més barato que la política que han iniciat ara de comprar edificis vells, reformar-los, després els hauran d'administrar, després els hauran de conservar, que t'he d'explicar tu, Sandra, que ho saps perfectament.
Hauríem de diferenciar molt el pis social i el model de pis assequible. És que
ara,
el pis social, jo penso que és responsabilitat d'un govern fer pisos socials per gent que estan en un tema de... que tenen un problema de vulnerabilitat
problema,
i també entenc que per això s'han activat tantes ajudes per a aquestes persones, no? I crec que aquests edificis que han fet
per això estan
destinats per això.
Aquest jutjat, que és un jutjat que tindria cura de totes aquestes causes. O sigui, pot ser una causa d'impagament, pot ser una causa que s'ha d'analitzar i doncs s'ha de derivar ràpidament cap als serveis socials o cap a la batllia per procedir al desnonament.
Sí. Jo insisteixo, s'ha de diferenciar molt el problema social que hi ha en l'habitatge i el problema que hi ha de que no hi ha pis assequible. I poder també, i això l'altre dia amb la taula aquesta que vam fer rodona, nosaltres des del col·legi vam dir que durant molts anys des de govern no s'ha fet res en matèria de construcció de pisos socials i ara doncs, tenim aquest problema. Però bueno, que també ells estan fent esforços i estan fent coses.
Però no cal construir pisos socials. Tu pots agafar un propietari i assignar-li un complement de renda a la renda que tu fixis que ha de pagar el llogater. Mm. Com si és el 100%. Uh-huh. Una persona que ha quedat... ara fa poc, aquesta persona gran que hi havia, que va ser polèmica amb tot el d'allò. Però a mi m'ha passat a Barcelona, d'una veïna nostra, que l'han fet un desauci per un impagament de 80 euros allà al barri de Ciutat Vella. Són casos abusius on hi hauria d'haver una intervenció per part dels mecanismes que s'han establert d'ajuda perquè es canalitzés cap a un costat o cap a un altre. El que no és de rebut, i això fa molt mal, és que siguin els propietaris que tinguin que solucionar aquestes qüestions.
No, jo estic totalment d'acord aquí i és veritat que si a nivell jurídic estiguéssim més protegits, podem molts animarien també a posar més pisos. I el tema dels lloguers assequibles, no tot passa per construir, però sí que és veritat que no és atractiu construir per fer pisos de lloguer. És així, vull dir, aquesta és la realitat. I com es pot millorar? Pues, bueno, amb les sessions zero, que les persones que construeixin pues, tinguin capacitat econòmica per poder comprar tot el cost de lo que costarà la construcció per estalviar-se això, no?
Sandra, el tema financer no se n'ha parlat. Però financiar un edifici és una xifra molt important,
molt complicat. Sí, d'un dia per l'altre.
Les garanties que demana el banc també són raonables des del seu punt de vista, ells defensen el seu negoci.
Yeah.
Però tu des del teu costat, si tens un... Però aquí també hi hauria d'haver una fórmula.
S'ha de trobar un equilibri i s'ha d'escoltar més a la... Jo penso que s'hauria de parlar més a nivell sectorial. Sí.
Doncs bé, ha passat bastant ràpid aquesta tertúlia també. Sandra Cano, moltes gràcies per haver vingut.
A tu per haver-nos convidat, com sempre.
Tu que ho fas molt fàcil.
Albert Casal, gràcies per venir.
Enric.
Gràcies per els vostres elogis. No us demanava pas tant,
O sigui que... Volveremos.
Bueno, això ho va dir MacArthur.
Tornarem.
Nosaltres tornem demà aquí a La Tertúlia. Gràcies.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.